Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Ens plau de retrobar-los de debò un diumenge més, fidels al programa La Taula de l'Evangeli i a Ràdio Estel. Gràcies per acompanyar-nos. Avui és, litúrgicament parlant, el diumenge 33 de durant l'any i dia en el que a l'Església celebrem també la Jornada Mundial dels Pobres. Escoltarem i comentarem les lectures de la missa amb els nostres convidats, que ja són al voltant de la taula. Enric Vendrell, la germana Vicky Molins i l'Oriol Quintana. Són els seus noms. Tot seguit, els hi presentem. L'Enric Vendrell és expert en diàleg interreligiós. Hola, què tal, Enric? Bé?
Molt bé, gràcies.
La germana Vicky Molins és teresiana i coneguda com a monja del carrer. Què tal?
Hola, molt bé.
Jo diria molt coneguda, no?
També? No, sí. Jo no? Em conec a mi mateix una mica. Nosaltres, alguns.
També ens acompanya l'Oriol Quintana, que és professor a la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià a l'IQS de la Universitat Ramon Llull. Què tal?
Molt bé, gràcies.
Sí? Gràcies per ser a tots tres, de nou aquí amb nosaltres. I fem possible els comentaris de la litúrgia, perquè sense vostès no seria possible, ja ho sabem. I no és humilitat de reconèixer la veritat. Per tant, molt bé. L'Àlex Alsina és a la producció del programa, porta la taula de controls, molt bé, per cert, en Jordi Carretero. Maria Marín, qui els està parlant, presenta i condueix aquesta tertúlia. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura és de la profecia de Daniel i del capítol 12.
En aquell temps es presentarà Miquel, comandant els exèrcits celestials, que vetlla pels fills del teu poble. Hi haurà un temps de desgràcies com no se n'havien vist des que existeixen les nacions fins a aquell moment. Però en aquell moment serà salvat el teu poble, tots els que estaran inscrits en el llibre. La multitud dels qui dormen a la pols de la terra es desvetllarà, uns per a la vida eterna, altres per a la vergonya d'una reprovació eterna. Els justos resplendiran com la llum del firmament. Els que hauran conduït el poble pel camí brillaran com els estels per sempre més.
L'autor d'aquest llibre vol animar els seus lectors a que continuïn essent fidels a llur tradició religiosa enmig d'aquest període de dificultat que viuen durant el regnat d'Antíoc Epífanes, que volia paganitzar els israelites, fent-los perdre la fe i la seva identitat nacional. Déu-n'hi-do. Què? Actualment, quin missatge ens interpretaríem que ens dona aquesta lectura, missatge litúrgic? Què creuen?
Jo crec que el que ens està dient és que s'ha de mantenir l'esperança. Tot sovint veiem al nostre món gent que pateix injustament. Persones que no han fet res i, al revés, persones que han fet molt de bé als altres, que no només són reconeguts, sinó que a vegades són perseguits. Estic pensant en els règims dictatorials, per exemple, i persones que han estat treballant pels altres, que al final doncs, els posen a la presó, etc. No? Hi ha situacions, i massa sovint, no? I es produeixen permanentment al nostre món, en què un diria, això ha de ser diferent. En algun moment aquesta persona se l'ha de reivindicar, en algun moment la justícia hauria de brillar, no? I jo crec que una lectura com aquesta, que parla a la fi del món, al fons està dient, no perdeu l'esperança. El bé existeix, Déu existeix, no? Tota aquesta gent que treballa pels altres i que són perseguits seran reivindicats.
Sí, jo... Digues.
No, anava a dir, si em permets, Oriol, no només no perdem l'esperança, jo faig un pas més, ho afegeixo, que jo hi veig una crida a ser allò que estem cridats a ser. A mi aquesta lectura, l'últim verset, quan diu que els justos resplendiran com la llum, o diu que els qui hauran conduït el poble pel bon camí brillaran, doncs em porta a pensar en l'Evangeli de Mateu quan diu que estem cridats a ser sal i llum, no? Per això dic, per mi, jo també hi ha una crida a ser allò que hem de ser. I què hem de ser? Hem de ser llum. I aquí parla d'això, de resplendir, no? I la llum, ens diu Mateu, que ningú encén una llàntia per amagar-la a continuació, no? Sinó per posar-la en el lloc més alt, no?
Però per tant, com som llum, Enric? Com som llum?
Donant testimoniatge.
Testimoniatge de ser cristians,
sí.
de ser humans... també, perquè ser humà, en definitiva, ser cristià hauria d'anar íntimament unit a ser humà, no?
I també la forma de dur a terme aquesta esperança és actuant correctament. És a dir, moltes vegades tenim la possibilitat de fer les coses mal fetes, de fer trampes, per exemple, i tan aviat com sabem que no ens pillaran fent-les, podem caure en la tentació de dur-les a terme, és a dir, de fer-les perquè saps que no tindrà conseqüències per tu. Clar, una lectura com aquesta ens està dient les persones que fan el bé anònimament i que quan tenen l'ocasió de fer trampes no ho fan, en algun moment seran reivindicats. I, per tant, no és només que els justos resplendiran a la fi dels temps i tal, sinó que diàriament hi ha situacions en les que has d'actuar amb justícia i diàriament es quedaran aquestes opcions per la justícia que fas potser anònimes, no? Però en algun moment seran reivindicades. No, no vulguis tu considerar-te just necessàriament, no vulguis tu resplendir ara. No? La majoria de les coses ben fetes que fas no resplendiran durant aquest temps. No? El que passa és que, com deia abans, aquesta lectura escatològica diu, no, al final aquestes coses es veuen, al final aquestes coses resplendeixen.
Doncs jo, mira, no soc molt amiga de l'escatològic, m'agrada el moment present. I perquè jo de l'altra vida no tinc ni idea de què passarà, perquè no tinc la capacitat per saber què passarà. Però a mi sí que m'agrada els profetes. Els profetes moltes vegades, clar, se'ls han carregat perquè diuen coses que no agraden. Si el profeta en aquell moment hauria de reivindicar coses que eren injustes, potser per això parla d'aquesta manera. Jo aquestes lectures del final d'any, que sempre són tan tràgiques, doncs a mi em diuen una cosa només, perquè no sóc teòloga i per tant no sé exactament què vol dir tot això de que resplendirem. Jo vull resplendir ja ara. Vull dir que jo sóc feliç ara si ja estic en aquest moment convençuda que estic escrita en el llibre de la vida, que jo vull viure, i vull viure per sempre. I com que tinc al meu costat tanta gent bona i tanta gent que ens han precedit, no? Allò que diu els hebreus, que tenim com una mena d'exèrcit de gent bona que ens ha precedit i que m'han fet tant de bé i que segur que estan brillant. Jo vull començar ja aquí, perquè no sé què passarà després. Estic seguríssima que estaré molt bé. Però jo, com Maragall, dic, amb aquests ulls també vull gaudir, no?, de tot allò que, que Déu ens dona en aquesta vida.
Una de les coses bones de la litúrgia és que les lectures sobre la fi del món no estan cada diumenge.
Només és al final. Ja ho sé, que al final de la litúrgia sempre ve aquest, cada any ve tot això. Clar, tan tràgic.
Nosaltres, a la nostra vida quotidiana, jo crec que és com una mica poc sensat pensar en aquestes coses, diríem. Com tu deies, nosaltres volem viure ara i aquí, i nosaltres volem fruir, fins i tot, ara i aquí, no? Però sí, les lectures escatològiques tenen els seus sentits respecte a les nostres motivacions, no?
Sí, sobretot per què el profeta deia això en aquell moment determinat.
I per què ens esforcem per fer bé les coses, diríem. Moltes vegades no obtenim fruit dels nostres esforços. Moltes vegades treballem en el buit, anònimament. I a vegades ens hi veiem obligats. Estic pensant en els pares que han de cuidar fills malalts, persones que cuiden a d'altres que acabaran morint-se, i un ho sap, no? Clar, moltes vegades ens hem de donar als altres sense veure el fruit, sense poder esperar res a canvi, no? I un altre cop, no?, una lectura com aquesta ens diu, ei, que això tindrà, no sé, recompensa, Déu ho veu i serà visible, no?, en algun moment.
Continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 10.
Tots els sacerdots oficien diàriament i ofereixen sovint unes víctimes semblants, que mai no poden treure els pecats. Però Jesucrist, després d'oferir-se una sola vegada com a víctima pels pecats, s'ha assegut per sempre a la dreta de Déu, esperant que Déu faci dels seus enemics l'escambell dels seus peus. Amb una sola oblació ha consagrat del tot i per sempre els que havien de ser santificats. Un cop Déu ha perdonat els pecats, ja no cal presentar cap més ofrena per obtenir-ne el perdó.
Fragment en el que es remarca el canvi decisiu que ha experimentat la relació dels homes amb Déu. Un canvi que s'ha realitzat gràcies a Jesucrist. Jo no sé si en som conscients, mínimament, de que realment aquest accés directe a Déu a través de Jesucrist, que els homes podem... És un gaudi immens, això. No sé si són conscients. Què els sembla a vostès?
A mi em sembla que, accés com així directe a Déu...
Directe a través de Jesucrist. S'ha d'aclarir tot.
Sí, sí.
No. Li sembla bé la precisió aquesta?
Sí, perfectament. Sí. No, i a més és que una de les virtuts del cristianisme és això, el posar la figura d'un mitjancer entre Déu i els homes, no? Jesús és la figura d'un home just, que, com hem dit altres vegades, a vegades els justos no surten ben parats i sovint són perseguits, no? Clar, una lectura com aquesta diu, Jesús, per la seva justícia i per la voluntat de Déu, ara està assegut a la dreta i està esperant que Déu faci dels seus enemics l'escambell als seus peus, no? Que sigui finalment reivindicat. És una lectura aquesta... difícil, però que per mi té la següent interpretació, no? Ve a dir que Déu està absent del món. És a dir, que el bé apareixerà en algun moment. Però, mentrestant, nosaltres treballem com anònimament, sabent que l'esperança que... tenint l'esperança de que el bé serà reivindicat, no? Em remet a aquella lectura d'aquelles paraules de Jesús que deia que els cristians hem de treballar com quan l'amo s'ha marxat de casa i ens quedem a vigilar-la, no? Algun dia tornarà, i ho ha de trobar tot en ordre, diguéssim. I em dona aquest sentit, no? Algun dia la justícia brillarà a tot arreu, però mentrestant la justícia està absent i som nosaltres els encarregats de mirar d'actuar correctament i de tenir-ho tot bé per quan torni l'amo de la casa, no?
Enric?
Sí, totalment d'acord. Amb l'afegitó de que aquest obrar correctament que deia l'Oriol ja no passa per una sèrie de pràctiques i una sèrie d'ofrenes, eh? Aquí diu ja no cal més ofrenes per obtenir el perdó, no? I ofrenes en aquest sentit ampli, no? No és allò de fer una llista de les coses que he de fer per ser bo, no? És viure d'una altra manera, no?
Vicky?
Doncs mira, a mi m'estava fent pensar allò que Jesús deia als fariseus, diu, l'ofrena que jo vull és un cor per a dir des d'un cor que estimi. No és la Sofreres. I m'estava recordant també de, quan parla de Déu assegut a la dreta de Jesús assegut a la dreta del Pare i tal, una experiència que vaig tenir aquest any, que vaig anar a Terra Santa, una de les alegries més grans de la meva vida, que em van concedir la meva congregació, doncs vaig pensar en un moment, vaig tenir una experiència molt forta, allà davant del sepulcre de Jesús, hi havia un silenci gran, jo vaig estar una estona allà, i anava passant gent de tota mena, llengua i nació, i tots s'agenollaven allà. Jo me'n recordava d'aquell text tan maco que Jesús, que ens parla de que, Sant Pau parla, de que serà exaltat, perquè ha estat humiliat, serà exaltat. I jo pensava, això és l'exaltació de la creu, és l'exaltació del Jesús que ha mort per als pecats, però ara, després, quan sigui enlairat, tothom vindrà, no? Va ser per mi una experiència molt forta de lo que és la redempció, de lo que és que Jesús ens ha perdonat i que Jesús va morir i que per nosaltres ara està exalçat, no? Va ser una experiència molt forta allà al sepulcre d'ell.
Cosa que ens porta també a la qüestió de les mediacions, no? Hem començat aquest comentari, doncs, la Maria dient-nos que tenim un mitjancer davant de Déu i tenim també molts elements que ens fan de mitjancers, no? Tu citaves aquesta mateixa experiència de visitar Terra Santa i de veure aquells llocs, no? I jo crec que en els sagraments, fins i tot de la vida diària, no? Quan anem a missa, doncs trobem de nou l'esperança i trobem de nou això, un recordatori de que el bé existeix, no? Que Déu existeix i que el bé sempre és més fort que el mal, no? Tornant al que dèiem dels profetes, no? I el mateix Jesús... en el nostre món a vegades és millor tenir un exèrcit darrere, o sigui, tenir raó i representar la veritat i tenir un exèrcit darrere. El nostre bon Jesús, doncs, no el tenia aquest exèrcit al darrere, no? I per això també aquesta... I per això va ser, doncs, massagrat, no? I per tant, aquestes imatges també, un altre cop de...
Sí, que la justícia acabarà donant la raó, no?
Enric?
No, totalment d'acord, no afegiria res més.
Doncs... Si no hi ha cap cosa així especial més a dir-hi, doncs proposo que passem a escoltar la segona lectura, la darrera lectura, que és l'Evangeli, però abans, com sempre, és el moment del programa en què hem de dir-los amb qui estem fent la tertúlia, concretament amb l'Oriol Quintana, professor a la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià a l'IQS de la Universitat Ramon Llull. També amb l'Enric Vendrell, expert en diàleg interreligiós, i amb la germana Vicky Molins, que és teresiana, coneguda com a monja del carrer. Ara sí, l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 13.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
aquells dies, després d'aquelles desgràcies, el sol s'enfosquirà, la lluna no farà claror, les estrelles aniran caient del cel i els estols que dominen allà dalt trontollaran. Llavors veuran venir el fill de l'home sobre els núvols, amb gran poder i amb gran majestat. Mentrestant, enviarà els àngels per reunir els seus elegits, que vindran de tots quatre vents, des dels extrems més llunyans de la terra i del cel. Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó. Quan les seves branques es tornen tendres i neixen les fulles, sabeu que l'estiu s'acosta. Igualment, quan vosaltres veureu tot això, sapigueu que ell s'acosta, que ja és a les portes. Us dic amb tota veritat que no passarà aquesta generació sense que s'hagi complert tot això. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. Ara, del dia i de l'hora, ningú no en sap res, ni tan sols els àngels ni el fill, només ho sap el Pare.
Versets del discurs escatològic que presenta l'evangelista Marc en el capítol 13, que parlen dels efectes còsmics que es notaran en el sol, la lluna i els altres. Quina por! També s'insereix en aquest fragment, això de quina por no ho diu l'Evangeli, ho dic jo, També s'insereix en aquest fragment la paràbola de la figuera. Tenen les paraules ara vostès, l'inici de la... comentari aquesta lectura, se us acut alguna cosa o què?
Sí.
Parlem de la figuera, si més no.
No, jo vull parlar de la mort.
Molt bé, fantàstic.
Sí, precisament perquè estem vivint una experiència molt forta. Ara fa uns dies hem viscut a la plaça de Sant Jaume i abans havíem viscut també a Santa Anna, a l'Hospital de Campanya, alguna cosa que ens porta a pensar molt en el que és la mort per a algunes persones. És veritat que és el final de la vida, quan ja les branques ja es tornen tendres, però morir al carrer és molt fort. I nosaltres hem recollit 46 persones amb noms i cognoms que durant aquest any, sense sostre,
nosaltres,
al carrer, a l'Hospital del Mar, a Arrels, tots aquells que estem treballant en xarxa, amb aquells sense sostre.
46 persones.
46 persones. I va ser tan maco tenir uns funerals per a ells. Aquestes persones estan, jo estic tan segura que han estat rebuts amb una abraçada tan forta de Déu. Per què han mort d'una manera tan indigna?
Però per què estan al carrer? Perquè són pobres? Perquè volen
estan
estar...
Al carrer? No, estan al carrer perquè són sense sostre. I arribar a ser sense sostre és una cosa més fàcil de la que podem imaginar. Et quedes sense treball, t'angoixes...
I no sols se pot ajudar de cap manera perquè deixen el carrer, deixen de passar fred... Bueno, se'ls ajuda. No, la pregunta és a dir, se'ls ajuda? Se'ls podria ajudar més?
Mira, no em facis parlar d'això.
Ah, no,
perquè no és que es podria ajudar... Es podria evitar, ajudar.
Digui-ho.
Evitar.
Digui-ho.
Quan hi hagi menys justícia i una legislació de l'habitatge, que es queda la gent sense habitatge, que jo acabo d'escriure perquè em trobo una senyora que et diu del seu marit està en una cadira de rodes i entre tots dos han de sortir en 15 dies perquè l'amo diu haig de fer reformes i haig de pujar el preu. I el preu que li demanen és el que entre tots dos guanyen. O mengen o dormen. I quan un ha d'escollir entre menjar i dormir...
Mare de Déu,
I això està cada dia més a Barcelona. I nosaltres tenim una Barcelona molt maca dels turistes, una altra Barcelona que és aquesta. I per això m'ha fet pensar en la mort. Aquest sí que ho diran d'una abraçada de Déu. I ja poden sortir tots els àngels al rebre'l, perquè ho mereixen, no? Que surtin els àngels
dramàtic,
del cel i tot, amb aquests que moren al carrer.
Enric?
Sí, com, Oriol, que som, com que som... diversos aquí a compartir la tertúlia, doncs deixeu-me posar un altre aspecte diferent, no? Després d'escomptar la Vicky, gairebé no diria res, però com que la Maria ens fa venir a parlar...
Clar.
Doncs, escolteu, a mi aquest text, que tots una mica coincidim, que aquests missatges de final d'any de les lectures ens costen una mica, però a mi... m'agradaria quedar-me gairebé amb la darrera frase, gairebé, no? Quan diu el cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. Això. Jo d'aquesta lectura m'agrada quedar-me amb això. Perquè a mi mateix em dic, si sóc prou conscient que l'Evangeli avui em segueix dient alguna cosa, no? Les meves paraules no passaran. I llavors jo em dic a mi mateix, per mi han passat o no passen, no? L'Evangeli em segueix qüestionant i em segueix orientant, em segueix dient alguna cosa a mi, no? I llavors els que ens escolten, quedeu-vos amb això. Les paraules, diu Jesús, no passaran. Les meves paraules no passaran. És una manera de reivindicar que l'Evangeli és plenament actual.
Jo agraeixo a la Vicky les seves paraules quan ha explicat aquest cas, no?, d'aquest matrimoni que haurà de triar entre menjar i dormir. Has mencionat, per una banda, que podríem evitar-ho si hi hagués una legislació i la determinació, diguéssim, se suposa, dels polítics per fer-ho, però també has mencionat, diguéssim, el propietari, no?
Exactament.
I aquí està el quid de la qüestió. A vegades fem servir això de... Bueno, això ja ho solucionaran els polítics com si no ens impliqués a cap de nosaltres, no? Però hi ha molta gent que és propietària de pis. Jo mateix, amb la meva dona tenim un pis. Clar, has de dir... ara els lloguers en aquest barri estan aquí dalt. Baixar el preu és una mica de tontos, perquè estàs deixant de guanyar diners, no? I sembla que ningú qüestiona la possibilitat de deixar guanyar diners, no? I aleshores, doncs, com ja refriament per inèrcia i sense prestar cap atenció, doncs tothom demana el preu, el famós preu de mercat, com si fos una cosa sagrada i santa que no es pot, que no es pot tocar, no? Clar, no pot ser. No podem estar demanant als polítics no sé què i després doncs, els propietaris no posant de la nostra part, no? Tot el que fem té conseqüències i aleshores aquí es tracta de...
Sí, però si hi ha un sistema capitalista tan liberal, doncs aleshores la gent que no té consciència pues, actua malament.
Clar, no,
i això és terrible. És veritat que hauríem d'actuar tots bé. Però
el sistema, clar...
El sistema afavoreix això.
Però clar, el sistema també el fem les persones.
Exactament.
Manera, no? O sigui, que per on es comença a canviar el sistema? Clar, s'ha de començar a canviar...
Per un mateix, oi?
Per un mateix, clar.
Sí, sí.
I això implica gastar diners, diríem. I això implica deixar de guanyar de diners. Exacte. I això implica...
Perquè, germana Vicky, és un problema de diners?
És un problema fortíssim de justícia social.
De justícia social.
Perquè l'altre dia em diu un noi, té tota la raó, un noi del meu barri, del Raval, deia, és que ara els rics venen a robar-nos els pobres.
Ah, sí?
Clar. Si venen al nostre barri, que eren els preus possibles per nosaltres de llogar un pis, i venen i comencen a puxar els pisos perquè seran per el que sabem que són, doncs aleshores estan robant-nos a nosaltres. Que vagin a robar Pedralbes.
No dongui idees,
eh? I respecte a les paraules de l'Enric, doncs això que introduïes, no? Aquesta frase tan impactant de Jesús, de les meves paraules no passaran. Jo a vegades penso que si les paraules de Jesús són eternes, no és necessàriament perquè el que deia Jesús fos radicalment nou, diríem. Jo crec que la gent de la seva època reconeixia en Jesús tradicions oblidades o idees que les autoritats religioses del seu moment estan com oblidant, amagant o deixant de banda, no? Una d'elles és la de la justícia, diguéssim, com Déu reivindicarà els pobres, diríem. Altres setmanes hem vist això de la vídua, no?, que dona poc, etc. I com Jesús diu, no, senyors, Déu està al costat d'aquests que pateixen. Fàcilment caiem una religió en què això està... Bueno, no sé si els cristians potser no tant, però... que ho tenim molt present, no?, per les mateixes paraules de Jesús. Però fàcilment caiem en oblidar veritats com punys, diríem, i que Jesús va venir a reivindicar. I per això quan deies les meves paraules no passaran, no?, i senyalaves això, és perquè efectivament el que va dir Jesús són algunes coses molt de calaix, molt similars a la mínima decència que hem de tenir, i que sovint oblidem, no? I per enganxar els dos temes, no? Quan un té la possibilitat de guanyar certs diners, però això perjudicarà els altres... doncs renunciar-ho i aquesta quantitat, que al final tampoc et canviarà la vida, és una qüestió de decència mínima, no? I fins i tot aquí ens trobem, diguéssim, creients i no creients, no? Jo crec que Jesús el que demanava al final és, senyors, una mica de decència, diguéssim. Déu reconeix la decència més que no pas les filactèries llargues dels fariseus. O...
Per això penso en aquests que han mort i això tan maco que diu, mentrestant enviarà els àngels per reunir els seus elegits des dels extrems més llunyans de la Terra. O sigui, aquests esclossos són els que estan més lluny, doncs aquests seran també abraçats i tindran una festa molt gran ara en el cel.
Doncs, amb paraules de festa, hem acabat aquest programa el diumenge 33 de durant l'any, que hem comentat gràcies a l'Oriol Quintana, i a qui agraïm també la presència del programa. Gràcies.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies, Enric Vendrell. Gràcies.
Un plaer,
també,
Maria.
Germana Vicky Molins. Com que avui han treballat poc, segons la impressió que tenen vostès, podrien venir diumenge vinent.
Cap problema.
Cap segur? Problema?
Segur?
Sí,
sí, sí. Oh, per això estan els diumenges, per donar culte al Senyor, per estimar el Senyor i per dir-li que l'estimem. Molt bé, doncs agraïm també a Jordi Carretero la part tècnica i a vostès, com no, que setmana rere setmana ens sintonitzen aquí al programa La Taula de l'Evangeli, que comentem la litúrgia dominical. Si ho desitgen, els esperem diumenge vinent, que comentarem també el darrer diumenge de l'any, que és el 33 i el 34... concretament Crist Rei, solemnitat de Crist Rei. Doncs gràcies de nou, romanguin, sisplau, en la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Missa conventual de Montserrat.
en directe des de la Basílica de Santa Maria.